Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns aporto una història amb un nom propi que possiblement et trencarà el cor. Bona tarda, sóc Carlos Losada i et vull parlar de la Clàudia, mare d'un nen amb autisme, aquesta criatura té 16 anys. Ens ha denunciat la negligència que va patir el seu fill durant el trajecte escolar que l'havia de portar a casa seva, a Rubí. El noi el van fer baixar de l'autobús en plena via pública. Això va passar a Terrassa perquè va a una escola especial a aquesta ciutat després de patir una crisi d'ansietat. I el Pablo es va quedar sol i desorientat al mig del carrer. La mare ens ha explicat que hi ha el centre, que ni el centre educatiu, que tampoc el conductor van seguir el protocol establert en aquests casos i que deixa clar que en un cas així s'ha d'avisar a la policia o també a una ambulància. Amb la Clàudia, que és la mare del Pablo, ha parlat avui la Yolanda Canales.
Els fets van passar fa una setmana. Segons ens ha explicat la Clàudia, a l'autobús hi viatjaven 17 alumnes i només una monitora. Tot i que la normativa, tenint en compte aquest nombre de nens que hi viatjaven, n'exigeix dues. Però en lloc d'aturar el vehicle i demanar ajuda quan el Pablo va tenir la crisi d'ansietat, el va fer baixar. La Clàudia diu que l'autobús es va endarrerir i això, el fet d'esperar, no és el millor precisament per a un nen autista.
Estuvieron esperando demasiado los niños. Y esta es una de las cosas que los niños con autismo no toleran, el tiempo. Entonces tuvo una crisis dentro del autobús, la monitora no cumplían el ratio porque tienen que haber dos monitores para 17 niños y había solo una monitora, son adolescentes. Entonces, claro, era mucho la espera, mucho esto, petó, la chica lo tocó y esto fue un caos.
El cert és que la monitora es va veure superada, no sabia com reaccionar i va decidir fer-lo baixar i continuar, doncs, la ruta cap a Rubí. Amb tot, el Pablo va aconseguir arribar sol fins a l'escola d'educació especial de Terrassa després de caminar més de 20 minuts guiant-se per un monument que recordava i una botiga arran d'una excursió que havia fet uns dies abans. Però la Clàudia lamenta que no se seguís el protocol, que no s'avisés a una ambulància o a la policia.
Porque me dice, ya está. Y yo le digo, ¿ya está qué? No, ya está, ya lo he bajado. Y claro, me lo baja en la calle 22 de julio. Y yo le decía, ¿pero dónde está la calle 22 de julio? Porque yo no soy de Terrassa, soy de Rubí. Y me cortó. Entonces la chica, en vez de llamar al 112, llamó al colegio. Y el colegio le dijo que tenía que llamar al 112. Pero claro, ¿cómo justifica que ha bajado al niño? Le ha dicho que se había escapado. Pero peor lo pones, porque si se ha escapado, ella tenía que haberlo acompañado. Y entonces el Pablo estuvo solo, perdido, y hasta que llegó al colegio.
Però la mare denuncia no només l'abandonament d'aquell dia, sinó també la manca d'atenció educativa que arrossega el seu fill des de fa anys, perquè no se li ha fet un pla individualitzat adient a les seves necessitats. I tampoc no hi ha prou recursos. En aquest sentit, recorda que aquest model es vol traslladar a la resta d'Espanya.
Por todas partes incumplen las normativas. No las cumplen. Catalunya no cumple nada. Educación, cero. Y este es el plan que quieren formar a nivel nacional, ¿eh? La inclusión de este decreto del 150-2017 lo quieren poner en toda España. Y es nefasto porque no hay recursos.
El cas ja és als tribunals. La família ha presentat una denúncia penal per a abandonament i també un recurs contenciós administratiu contra el Departament d'Educació. Amb tot, la família assegura que ningú no s'ha posat en contacte amb ells, ni que sigui per demanar excuses. No només això, sinó que el Pablo s'ha quedat sense aquest transport escolar. S'ha ofert a la família, això sí, un altre tipus d'ajuda.
Gràcies, Yolanda. Seguirem molt atents a aquest cas, el del Pablo, amb les denúncies que ens ha fet arribar la seva mare, la Clàudia. Ara és el moment d'obrir l'àrea de serveis. Ho fem, com sempre, parlant del temps. La setmana ha començat amb fred, però a partir d'atenció de dimecres i, sobretot, a partir de dijous, pujaran les temperatures. A mitjans de setmana, els migdies seran molt més suaus, però les nits encara es mantindran fredes. Avui al matí ha fet fred i al migdia el temps és molt semblant al d'ahir, amb temperatures màximes que s'estan movent entre els 15 i els 20 graus. Aquesta tarda predominarà el sol arreu de Catalunya i, com et deia fa un moment, entre demà i dijous pujaran les temperatures i a mitjans de setmana l'ambient serà força càlid. I ara la Fina Dàquet explicarà com està la xarxa viària. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments a l'autopista P7 hi ha retencions entre Subiratge del Penedès en sentit Tarragona arran d'una autocaravana avariada que ocupa el voral. També l'autopista P7 a Viladasens, a la demarcació de Girona, hi ha un carril tallat per un autocar avariat. També retencions pel que fa als principals accessos a Barcelona, a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona i a la ronda litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. De moment això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Castelldefels ha impulsat una iniciativa pionera a Catalunya amb la creació de la figura de l'agent tutor dins de la policia local. Aquests agents, especialitzats en la protecció dels drets de la infància, treballen com a referents per als menors en col·laboració amb estreta, molt estreta, amb els centres educatius, els serveis socials i també els equips docents. La seva tasca és principalment preventiva i té com a objectiu fomentar la convivència, detectar situacions de risc i oferir suport davant de possibles casos d'abús, assetjament escolar o desatenció, i això es detecta molt ràpidament en els instituts. També poden intervenir aquests agents tutors en la prevenció d'addiccions, l'absentisme escolar i altres problemàtiques que poden afectar el benestar dels joves. Amb dos agents tutors i un assistent ja actius, als quals se n'afegiran 4 més després de la formació, Castelldefels vol reforçar el vincle entre la policia i la comunitat educativa, apropant el cos policial a la realitat dels adolescents i contribuint a construir entorns molt més segurs i saludables dins dels centres educatius d'aquesta localitat. Darrere en COPE Catalunya i Andorra, l'Adi Suárez ha convidat aquest matí a l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que li ha explicat la iniciativa.
Així és, Carlos, parlant amb el Manu Reyes, ell ens comentava que aquests agents són especialitzats en la protecció dels drets a la infància i que treballen com a referents pels menors i ho fan en col·laboració amb els centres educatius, els serveis socials i els equips docents. I el funcionament que tindran aquests agents dins dels instituts serà el següent.
Que es passaran de manera habitual a aquests centres, però també creiem que s'ha d'involucrar, com no pot ser d'una altra manera, a les direccions del centre i, per tant, el més fàcil és que quan un alumne té un problema vagi directament a la direcció del centre per comunicar-ho i siguin aquests els que parlin a la policia. Però, si no, quan fa la visita a l'agent tutor, també poden parlar directament amb la policia.
Com comentàvem, la seva tasca és principalment preventiva, amb l'objectiu de fomentar la convivència, detectar situacions de risc i prevenir casos d'assetjament, abusos o addiccions, entre altres.
Prevenir addiccions com són drogues, alcohol... Bueno, jo crec que té una tasca molt important, fins i tot en casos de bullying o d'accessament sexual, que la policia doncs, pot dir la seva i d'una manera més propera perquè el jove doncs, no tingui aquesta por moltes vegades d'apropar-se a la policia per explicar el que està passant.
Una aposta, en definitiva, per enfortir el vincle entre la policia i la comunitat educativa i per construir entorns més segurs i saludables pels joves de Castelldefels.
Saludo ara el senyor Joan Vinyals, que és el director de l'Institut Valeri Aliné de Castelldefels. Joan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, doncs mira, esperant la teva valoració de com veus això d'un agent tutor en el vostre institut. Quina creus que pot ser l'aportació d'un perfil així doncs, dins de la comunitat educativa que tu dirigeixes, Jordi, Joan?
Doncs és molt positiu, és una iniciativa positiva, no? S'ha dut a terme a altres llocs d'Espanya, en alguna població de Catalunya, i és positiu tenir aquesta figura en el sentit que li posem un nom a aquest agent, és l'agent tutor, i tindrà doncs, unes funcions determinades, tothom ho coneixerà, no? Perquè evidentment que col·laborem molt amb la policia local,
sí.
Col·laborem amb Mossos d'Esquadra, però són col·laboracions, són, no diria contactes informals, però fent-ho d'aquesta manera ens queda més clar aquest recurs, no? A tots, i per tant és molt positiu.
Molt bé, el paper d'aquest agent tutor s'ha definit com una figura molt propera al que és l'institut en si, el global de l'institut, però també amb alguns límits, no, Joan?
Sí, evidentment, evidentment. Clar, que no pot ser que vegin aquí la policia tampoc com un amiguisme, no?
Sí.
Però jo entenc que els agents saben com tractar l'alumnat. Cal veure com es desenvolupa, entenc que tindrà una... serà més proper a l'alumnat, no sé si tindrem una visita setmanal, però és bo que es vegi aquesta figura, que es pugui parlar amb aquest agent tutor, no? Que els nanos hi puguin parlar, que puguin tenir aquest tracte, amb una certa informalitat, però amb límits, com dèiem, per acostar-se i demanar, que puguin demanar allò que els preocupa, no?
Clar, i serà interessant explicar als alumnes també que es vegi aquest agent tutor com una figura de suport i no com una autoritat punitiva, no? Poder, també?
Sí, sí, evidentment, evidentment. Els adolescents pensa que treballen sempre des del vincle amb els adults, no? Ells són molt provocatius, tenen aquesta manera d'anar sempre contra la norma, però s'hi vinculen amb els adults, i això passa amb professors i passa amb professionals, sabem que s'hi vinculen amb la gent, esdevenim referents per ells, i és en aquell moment en què s'obren i en què demanen les seves necessitats, no? Intenten resoldre les seves necessitats, sense haver de passar per la figura dels pares, que ja no d'alguna manera ja la rebutgen, no? Llavors és molt important tenir aquest tipus de referents, tant a sanitat, a educació, en aquest cas ara també amb la policia, que és molt, molt positiu.
Clar, és una qüestió de la mà estesa, no? Sempre és important, això. Un dels objectius, Joan, és prevenir conductes de risc, addiccions entre adolescents. Quin tipus de problemàtiques o senyals d'alerta se sol tractar més sovint dins dels centres educatius, tu que coneixes l'interior dels instituts?
Hi ha tot tipus de situacions. Sí. Hi ha tot tipus de situacions. Aquí el que hem de parlar, sobretot, en aquest cas, és de prevenció, no? De fer molta prevenció, d'avançar-nos allò que pugui passar. Hi ha situacions de mobilitat, no? Per exemple, l'Institut Valeri Aliné, per exemple, és un institut que està una mica allunyat del centre de Castelldefels i molts alumnes venen amb bicicleta, venen amb patinets elèctrics que gairebé semblen motocicletes, i llavors, clar, s'ha de fer una mica de pedagogia de com utilitzar aquests vehicles, per exemple. Hi ha altres alertes que podem tenir més concretes, com per exemple l'absentisme, és una gran alerta, no? Quan un nen deixa de venir, sí. O sabem que al matí es queda a tal lloc amb un grupet d'amics d'un altre institut que es troben i no estan venint, llavors aquesta informació sí que ells ens la poden donar, no? Escolta, sabem que s'està quedant pel carrer, nosaltres veiem l'absentisme, truquem, parlem amb la família, els diem, escolta, no està venint, està fent això, anem a mirar què passa, no? Aquest és un senyal d'alerta molt clar. Pot haver temes de consum, també, derivats d'aquest... Acompanyat d'absentisme o no, pot haver temes de consum de tabac, de consum d'altres substàncies, sí. El vàper, malauradament, els vàpers són molt fàcils d'adquirir, són molt fàcils de consumir, clar. I, bueno, és un tema que també ens preocupa, no?, que sí. Portin vàpers, també s'ha de fer.
I després, Joan...
Amb sanitat, pedagogia sobre aquest aspecte.
I després, Joan, també hi ha un tema preocupant i que pot aquest agent tutor donar-nos un cop de mà, que és l'assetjament escolar, no? Pot influir la presència d'aquest agent tutor, la detecció i resolució d'aquests conflictes que poden haver-hi dins de l'institut?
Sens dubte ens pot ajudar. A vegades hi ha enfrontaments amb alumnes, hi ha aquest tema de l'assetjament. Per nosaltres, qualsevol persona que ens digui la paraula assetjament o bullying, que a vegades es fa servir molt frivolament, però sí. Qualsevol persona que faci servir aquesta paraula en la comunitat educativa, nosaltres la resposta és immediata. Ja fem seure tothom al nostre despatx, que ens expliqui què ha passat, si és un enfrontament, si és una baralla puntual... que tothom ho tingui clar, què ha passat, no? que es disculpin, però a més afegim que nosaltres treballem de portes endins, però també de portes en fora, indirectament, a tot el que passa al carrer entre els nostres alumnes ens interessa, no? I aquí ens pot ajudar, no? A saber si, mira, s'anava a l'Ànec Blau de Castelldefels i va passar tal cosa, la policia sap que va passar això, ens truquen al moment, escolta, que sapigueu que ha passat això. Sempre que tanquem el cercle entre tots i tenim tota la informació, és quan podem treballar de manera més positiva.
Coordinació i col·laboració entre tots, policia, educadors, serveis socials, famílies, és importantíssim això, Joan, molt important.
Sí. I escolta una cosa... Sí, pensa que treballem amb serveis socials, treballem amb sanitat, treballem molt amb les famílies, i és aquesta idea que et deia, sempre que tanquem el cercle amb la família i el nen, l'institut i la família sap què ha passat, és positiu. Sempre
les coses recondueixen.
Tots tenim la informació que necessitem tenir, doncs és quan comencem a progressar, no? Doncs també el mateix amb sanitat, el mateix amb la policia. És que hem d'estar tots vinculats en xarxa i fer millorar els nostres alumnes.
Molt bé. A més, també, ja per acabar, Joan, la presència d'aquest agent tutor, aquest policia, als instituts, supervisant, també pot fer canviar una mica entre els joves la percepció que tenen sobre la policia, no? Sobre, a vegades hi ha la imatge que la policia no fa bé les coses, i tot el contrari, la policia sempre ajuda a facilitar...
Segurament. Aquest és el que han de tenir clar, no? A vegades això que et deia a l'inici, no? Del tema dels adolescents, que els agrada anar contra la norma i buscar el límit, però quan coneixen altres persones que no són pares, que poden ser bons referents per ells, doncs és quan ells s'obren i mostren interès, pregunten dubtes, no? I si un agent tutor està dintre d'aquests referents, doncs això és molt positiu, no? Si ve un pati, a l'hora del pati un cop a la setmana, passeja per aquí, xerra amb ells i
crea vincle.
Aquesta cara personal d'aquesta persona, doncs s'hi acostaran amb els braços oberts.
Sense cap problema. Molt bé. Joan Vinyals, director de l'Institut Valeria Linet de Castelldefels, ha estat un plaer parlar amb tu, explicar-nos com enfoques això de que us vingui un agent tutor al vostre institut. Que vagi molt bé, que tingueu moltíssima sort i segur que si hi ha problemes, que crec que n'hi va haver pocs, perquè, en fi, crec que fas una gran tasca, Joan.
El problema és que, mira, tots els instituts tenen problemes, però els hem de resoldre, hem de treballar-ho, estar tranquils i sempre al servei de les famílies i de l'alumnat. I llavors ja tot va funcionant.
Joan, moltíssimes gràcies, bona tarda i molta sort, eh?
A vosaltres.
Doncs hem escoltat coses interessants d'aquesta iniciativa que ens arribava des de Castelldefels, d'aquests agents doncs, que ajudaran a que hi hagi una bona convivència, aquest agent tutor, bona convivència dins dels instituts d'aquesta localitat. A la tarda escoltarem l'opinió a la linterna de COPE Catalunya Andorra d'una mare d'un dels centres educatius que també hi ha implantat aquesta figura de l'agent tutor. Ara vull parlar dels advocats, que també han trobat, en una altra ordre de coses, a la intel·ligència artificial, el seu nou soci. El futur del sector Regà ens han explicat passa per equilibrar innovació i control, assegurant que la intel·ligència artificial faci més eficients els seus processos sense reemplaçar, que això és molt important, el criteri humà. Alguns despatxos ja s'hi han posat a treballar, com t'explica l'Èlia Quatrecases.
El bufet Osborne Clark ha fet un pas més enllà i ha desenvolupat la seva pròpia eina d'intel·ligència artificial. Funciona de manera similar a ChatGPT, però adaptada a les necessitats internes i amb la seguretat que requereix el sector legal per evitar filtracions de dades. L'advocat mercantilista Francisco González ens explica com la fan servir.
Yo sobre todo utilizo pues eso, para dar inicio a casos, entonces me da ideas. Sí que es cierto que alguna vez yo le he recomendado, o sea, le he hecho preguntas y que yo por mi propio conocimiento pues sabía que no eran del todo correctas, pero bueno, ya me da una norma a la cual acudir y bueno, ya yo con la expertise ja vas definiendo un poco.
Per la seva banda, l'advocada Júlia Canals utilitza la intel·ligència artificial que ja han integrat bases de dades jurídiques com l'Efebre. A més, també utilitza ChatGPT per tasques diàries com redactar correus. Tot i que li agradaria fer-ne un ús més intensiu, reconeix que encara hi ha mancances.
Avui en dia hi ha dos problemàtiques principals i és que, per una banda, molts despatxos encara no ofereixen prou formació als seus advocats perquè es desenvolupin correctament i de forma autònoma amb aquestes eines, i crec que aquesta formació hauria de vindre per part dels despatxos, i per altra banda perquè considero que moltes d'aquestes eines encara no incorporen bases de dades prou completes o actualitzades.
L'advocat laboralista Pere Vidal utilitza pràcticament cada dia diverses eines d'intel·ligència artificial i en tria una o una altra segons la tasca que necessita fer, des d'analitzar, resumir, comparar resolucions, fins a preparar continguts per les xarxes socials, però també assenyala els principals límits que encara detecten aquestes eines.
No té accés directe a les bases de dades oficials, com pot ser el Boletín Oficial de l'Estado o el FENDOG, que és la base de dades de jurisprudència del Consell General del Poder Judicial. També trobo que té certa dificultat per profunditzar en assumptes complexes sense que li facilitis dades molt concretes.
La intel·ligència artificial ja és aquí, però encara cal millorar-la per adaptar-la a un sector on la seguretat i les bases de dades oficials són claus.
Gràcies, Elia. Dos apunts a la Crònica Negra d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han desplegat o estan desplegant hores d'ara en col·laboració amb la Guàrdia Urbana un dispositiu contra punts de venda i distribució de droga a Barcelona. Uns 200 agents dels dos cossos estan fent diverses entrades en habitatges i locals de Ciutat Vella, on està centralitzada l'actuació policial, a Sants i Montjuïc i també a l'Eixample. Aquesta investigació ha estat desenvolupada per la Unitat Regional d'Investigació de la Salut Pública de Barcelona amb col·laboració amb la Guàrdia Urbana. I estan participant també Arro, de Barcelona, i les unitats canines Guilles, de Seguretat Ciutadana, i la de Drons. La investigació està sota secret de les actuacions. I a les comarques de Girona, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió d'un grup d'entre 8 i 10 persones a un home de Blanes, després que aquest els recriminés que l'havien estat a punt d'atropellar. Els fets van passar aquest dissabte pels vols de les 6 de la tarda, quan dos vehicles circulaven a gran velocitat pel passeig Cortils i Vieta de Blanes. En arribant un pas de vianants, una parella creuava i va obligar a frenar bruscament els dos vehicles. Va ser aleshores quan un dels vianants va colpejar un dels cotxes per recriminar-li el fet sense produir danys en el vehicle. Això va fer que, de sobte, un grup d'unes 8
persones sortissin dels dos cotxes i s'encaressin a la víctima. En aquell moment, un policia nacional fora de servei es va identificar i va intentar evitar l'agressió, però els sospitosos el van apartar i van seguir colpejant amb puntades de peu i cops de puny la víctima, que va quedar malferida al terra, va ser ingressada a l'Hospital de Blanes. Arriba ja el moment de fer una breu pausa per publicitat i després t'explico les propostes en clau laboral i d'emprenedoria que posa en marxa la plataforma de lideratge juvenil Lideremos. Serà d'aquí 2 minuts i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quién le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva?
No, señor. Eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales. Porque...
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG Nano Cell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La plataforma de talent i de lideratge juvenil Lideremos reclama polítiques efectives perquè els joves puguin desenvolupar el seu futur a Espanya i perquè el talent emigrant pugui retornar. El seu vicepresident, Xavier García Tor, ha analitzat altres temes, com per exemple que el 70% dels joves prefereix avui la formació professional per la seva inserció laboral, que és molt més ràpida. Yolanda Canales.
El Xavier García Tort és vicepresident de la plataforma de talent i lideratge juvenil Liderem, que ha fet una crida a favor de polítiques efectives que permetin als joves efectivament desenvolupar el seu futur a Espanya. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, ha defensat que és essencial per això crear condicions perquè el talent jove que se'n va anar torni i perquè el que hores d'ara continua aquí no hagi de marxar. Sobre la situació en concret de l'educació i l'ocupabilitat, García Tort ha analitzat un estudi intern de l'organització segons el qual el 70% dels joves consultats triaria avui en dia la formació professional enfront de la universitat.
Perquè ara molts joves volen escollir la formació professional davant d'un estudi universitari, no? Pues poder, i el que vèiem amb les tendències era que la formació professional al final et donava un accés molt més directe a l'empleabilitat i que tenia doncs, al final pues, un estudi molt més pràctic, no? de quina seria la teva matèria laboral.
En matèria d'habitatge, Liderem proposa iniciatives perquè els joves puguin emancipar-se, com l'eliminació de l'IVA o de l'impost de transmissions patrimonials en la compra del primer habitatge habitual fins als 250.000 euros, així com la creació d'incentius fiscals per a facilitar-ne l'accés.
Els veterinaris i propietaris d'animals de companyia han expressat la seva preocupació pels recents canvis legislatius en matèria de benestar i salut animal. Segons denuncien, les noves normes dificulten la tasca clínica en imposar majors càrregues burocràtiques i limitar l'autonomia professional. En particular, el sistema de control de pressió prescripcions veterinàries destinat a monitoritzar l'ús d'antibiòtics genera molta controvèrsia, ja que molts professionals consideren que pot alentir els tractaments i posar en risc la salut dels animals en casos d'urgència. Els veterinaris defensen que la dispensació directa de medicaments a la clínica és essencial per a garantir una atenció ràpida i segura. En canvi, el Ministeri d'Agricultura sosté que la normativa reforça l'ús responsable dels antibiòtics, garantint la seguretat tant d'animals com també de la salut pública. Però aquest no és l'única preocupació d'aquest col·lectiu dels veterinaris. Estudis recents indiquen que han augmentat les consultes psicològiques i que un 10% dels futurs professionals han tingut idees suïcides. Per què tot això? Doncs a Rere Cope Catalunya i Andorra ho hem parlat amb el Marta Legido, que és de la Fundació Galatea, que atén problemes de salut mental entre el col·lectiu mèdic. Amb ella ha estat avui la Mar Puerto.
Sí, Marta Legido, del programa ASIS, explica que el ser una feina vocacional també fa que sigui una professió amb dues cares. Per una banda, els veterinaris que fan la feina amb molta passió, però també d'altra, que quan les coses no van bé, a contrapartida, ho acaben patint molt més. D'aquí que hi hagi factors de risc, com aquests que anomena, i que acaben tenint molt de pes en aquest malestar generalitzat que pateixen.
Penseu que tenim vides en les nostres mans. Per nosaltres, la vida d'un animal és tan important com per un metge pot ser la d'un pacient humà. Treballem molt en soledat, hem de prendre decisions molt difícils o situacions en salut pública que impliquen pèrdues de molts diners. I s'afegeix, en el cas de del nostre territori, del nostre país, la precarietat laboral. Tenim sous molt baixos per l'exigència i pel nivell de formació que hem de tenir.
En aquest cas, incloure millores en l'àmbit professional relacionades amb la salut mental seria clau i per això forma part d'un dels objectius que des del programa reclamen urgentment.
Un dels objectius del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya de signar el conveni amb la Fundació Galatea és, a part de disposar d'assistència de programes de tractament de salut mental, fer prevenció. I això es fa a través de jornades o de tallers de conscienciació, de manera que el nostre objectiu és evitar que una persona arribi a plantejar-se marxar d'aquest món perquè està tan malament que ja no veu una altra sortida, sinó intentar que quan comença a estar malament demani ajut.
Una prevenció que passa d'entrada també per les facultats de veterinària, perquè la meitat dels alumnes d'aquests estudis a la UAB han patit depressió, ansietat o estrès i el 32% burnout, segons una enquesta del curs 2023-2024 a més de 300 estudiants de veterinària i ciència i tecnologia dels aliments.
Molt bé, seguim parlant de la problemàtica que envolta el col·lectiu dels veterinaris. Volem fer-ho ara amb la Laia Sàbat, que és veterinària i també membre del grup Vet Warriors. Laia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, doncs, escolta, ha sigut un cap de setmana de molta mobilització del col·lectiu dels veterinaris. Què us ha portat aquest col·lectiu, doncs, a tornar a sortir al carrer i que ja considereu, doncs, bueno, que amb el diàleg institucional no n'hi ha prou per resoldre un conflicte del que ara abordarem més detalls. Però què us ha portat a sortir al carrer un altre cop? Aviam.
Doncs la primera manifestació la vam fer a Barcelona al febrer i sí que han hagut millores i pensem que és molt positiu el que hem aconseguit fins ara, perquè socialment hem aconseguit que es parli, que la gent sàpiga la problemàtica que tenim els veterinaris a sobre, però necessitem molts més canvis i més ràpids.
Molt bé. Aquests canvis legislatius ens els pots desgranar en tres titulars. I per què considero que posen en risc l'autonomia clínica de vosaltres, dels veterinaris?
Doncs perquè no podem decidir els tractaments dels animals sota la nostra experiència o sota els nostres coneixements i formació. En el Real Decret 666/23 es prioritza el que posa en els prospectes dels fàrmacs per sobre de tot. I aquests prospectes, la majoria de cops, estan obsolets i no poden avançar com la ciència avança, perquè cada dia surten estudis nous. I clar, encara que tu sàpigues que una dosi per tractar un animal sigui X, si en un prospecte posa una dosi molt més baixa perquè és la dosi antiga, has de fer servir aquella. Si no la fas servir, t'arrisques a multes d'un milió d'euros.
I això quines conseqüències té per als animals i els seus propietaris, aquesta limitació de la pràctica que us imposen a vosaltres aquest nou decret, Laia?
Doncs, com tu sabràs, si tu fas servir unes dosis per tractar una malaltia inferiors a les que toquen, el més probable, bueno, segur que l'animal no es curarà, aquell bacteri o virus pot ser que es faci resistent i a més pot ser que acabi mutant i ja tindríem una següent pandèmia. I avui en dia animals i persones vivim molt, molt junts, molt plegats, o sigui, totes les famílies tenen animals a Barcelona. És raro la família que no en té.
Escolta, Laia, a Europa hi ha un decret, una fórmula, una llei que ja està pràcticament vigent a tots els països. En canvi, per què creus que a Espanya no s'està aplicant aquesta norma de la mateixa manera que en d'altres països europeus? Una norma que soluciona aquest conflicte que teniu ara mateix vosaltres?
Doncs sí, de fet, el Real Decret espanyol és com una adaptació de l'europeu, però l'han adaptat tergivençant-lo i fent-lo molt més rígid. En la resta de països d'Europa s'ha posat per sobre el criteri clínic veterinari, com passava amb els metges. O sigui que un veterinari que l'Estat ha estat formant-lo durant 6 anys, se suposa que ha de creure en ell, diuen, si aquest veterinari diu això, és perquè és així. I en canvi aquí a Espanya, doncs, a part, també, ara no ens deixen receptar fàrmacs d'ús en humans o fàrmacs genèrics. O sigui, això és com la punta de l'iceberg, però hi ha moltes coses que sospitem que hi ha lobbies al darrere que són els que estan pressionant cap a aquest sentit.
Amb tots aquests canvis d'aquest real decret que m'estàs parlant, o d'aquest decret de què em parles, us fan treballar, creus tu, amb inseguretat jurídica davant de situacions que podeu tenir complicades, Laia?
Sí, sí, sí. Jo crec que tots els veterinaris avui en dia estem tot el dia buscant els resquicios legals per seguir treballant com podem. I és molt difícil treballar seguint la llei. De fet, clar, és que és impossible, perquè si tu, la teva consciència i el teu codi deontològic diu que has de fer això per salvar la vida d'aquest animal, si segueixes la llei, potser no la salves. Llavors, això ens col·loca en una posició super frustrant i super estressant.
Clar, i a més, el propietari de l'animal, sigui gat, gos, us pot posar en problemes, no?, si no feu tot el possible per salvar-li la vida al pobre animalet, no? Escolta una cosa, Laia, quines mesures concretes demaneu al govern central per millorar la situació del sector i garantir que aquesta pràctica vostra, la pràctica veterinària, doncs, sigui una pràctica sense aquests riscos, no?
Doncs,
quins
mira,
canvis hauria de fer el govern?
Sí, sobretot, tot s'arreglaria posant el criteri clínic veterinari per sobre de qualsevol llei, com passa amb la medicina humana. O sigui, em refereixo també quan treballem bé. O sigui, està clar, un veterinari que treballi bé, si ell decideix que aquell és el tractament a seguir, doncs només amb això ja n'hi hauria d'haver-hi prou. Després també demanem que fins ara i a la resta d'Europa en els centres veterinaris s'ha dispensat sempre les medicacions justes pels animals. Pues vol dir que tenim animals que pesen 20 grams i tenim animals que pesen 100 quilos.
Sí, sí.
Llavors, les dosificacions són tan variables que hem de donar a vegades mitja pastilla, 3 mil·lilitres, 4 pastilles, 6 pastilles. Doncs ara ens obliguen a fer una recepta perquè aquestes famílies vagin a la farmàcia a comprar caixes senceres amb sobrants gegants. A part de que els costarà molt més car tractar la mateixa malaltia.
Clar. Sí, tinc entès que hi ha una altra reivindicació també històrica des del col·lectiu dels veterinaris, que és la rebaixa del famós IVA, no? Teniu, si no estic mal equivocat, un 21%, no? Com si fos un luxe, no? Tenir un animalet.
Sí, nosaltres teníem un IVA del 8 i es va canviar, ara no recordo l'any, va ser 2009? No me'n recordo. Teníem un 8% i es va passar un 21%. Llavors tenim el mateix IVA que, no sé, que un bolso de marca. Però després, si tu te'n vas a veure un espectacle de toros, és un 10% d'IVA. O sigui, nosaltres diem salvar la vida d'un animal grava més impostos que matar un animal en un espectacle.
Sí. Molt bé, doncs, Laia, gràcies per atendre'ns. Aviam si el gobierno de central doncs es posa les piles i fa un decret doncs al nivell d'Europa. Amb tantes coses som europeus, doncs també en aquest sentit dels veterinaris, doncs esperem que faci cas a les vostres reivindicacions, que fa temps que duran, Laia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bona tarda i moltíssima sort en les vostres demandes,
Moltes gràcies per escoltar-nos i per fer-ne difusió i sí, seguirem en lluita.
Doncs molt bé, que tinguin molta sort els veterinaris amb tota la problemàtica que els envolta, eh? Anem a Tarragona, ja que els veïns del barri de la Mora reclamen solucions un any després de les inundacions que van deixar 150 cases molt afectades. Els veïns demanen a les administracions que se'ls escolti, que se'ls escoltin, se senten ignorats i volen solucions i prevenció de cara a futurs episodis. Yolanda Canales.
L'aiguat de la matinada del 4 de novembre de l'any passat va deixar 150 litres per metre quadrat en una hora, uns registres que van desbordar el tram final del barranc de la Mora, un canal que en alguns punts es troba per sota del nivell del mar. I com a conseqüència, unes 150 cases i una part també del càmping Torre de la Mora van patir desperfectes per inundacions i caigudes d'alguns arbres. Doncs bé, en alguns punts, els efectes de la tempesta encara són visibles. És el cas de l'esvoranc al paviment de la via pública, concretament al final del passeig marítim. L'Associació de Veïns de la Mora lamenta que un any després de la tempesta els danys no s'hagin reparat per complet, però el pitjor és que tampoc no s'han pres solucions de cara al futur, com per exemple ampliar la capacitat del tram final del barranc, perquè ara mateix no pot absorbir tota l'aigua en cas de fortes pluges, com explica l'Albert Franquès, que és president de l'Associació de Veïns.
Una falta de capacitat de la canalització que tenim aquí feta. Hi ha diverses problemàtiques, baixa més aigua de la que pot passar i, a més, tenim uns ponts que envaeixen la secció de la canalització. Doncs perdem una tercera part de la secció per culpa dels ponts.
I a l'Albert tampoc no li acaba de convèncer el dipòsit antidesbordaments que s'està ja construint, perquè, segons diu, no servirà per evitar els efectes d'una inundació en cas de torrentada, perquè es queda curt. No ho veu així un altre dels veïns de la zona, el Toni Mateo.
Sí, el dipòsit d'aquest anti-DCU entenc que per pluges d'aquest nivell, o sigui, de 25, 30, 40 litres metre quadrat, doncs farà que això que ho pugui absorbir. Entenem que sí, a no ser que ja igualment se col·lapsi la claveguera general que baixa per l'avinguda del Mediterrani i no deixi desaiguar les que venien dels carrers laterals.
I això s'ha d'afegir que la Comissió Tècnica de Prevenció de Desastres Naturals no s'ha reunit des de la seva creació ara fa mig any.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja està aquí el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope. No us ho perdeu avui, que hi ha un nom propi, super sorpresa, explica'ls.
Sí, inesperat, Leo Messi, que ha publicat aquest matí a les seves xarxes socials unes fotografies on es veu a Leo Messi visitant ahir a la nit l'estadi del Camp Nou. Ho ha fet, a més, sense avisar al Barça. Leo Messi, a part de les imatges, acompanya aquestes imatges amb un missatge on deixa clar que troba a faltar el Barça, que li agradaria tornar no només per acomiadar-se com a jugador, i ens recorda de passada que no va poder acomiadar-se com a futbolista. Hi ha qui vol veure en aquestes fotografies i en aquest missatge també un missatge en clau electoral. A final d'aquesta temporada tenim eleccions al Barça. Veurem quin rol, quin paper juga Leo Messi en tota aquesta història. En parlarem també d'una jornada de Lliga Rodona pel Barça que va guanyar 2-4 a Vigo amb hat-trick de Lewandowski, gol també de Lamine Yamal. El Barça que aprofita l'ensopegada abans del Real Madrid, que no va ser capaç de passar de l'empat a 0 a Vallecas. Per tant, ens n'anem a l'aturada amb el Real Madrid i el Barça només separats per 3 punts. L'Espanyol es manté en zona de competició europea, tot i perdre 0-2 davant del Villarreal. El Girona va guanyar-li 1-0 a l'Alavés, segueix però en zona de descens, i notícia també important, el Barça de bàsquet ha estat destituït Joan Peñarroya com a tècnic.
Tot això i més, Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I no us ho perdeu avui, moltes coses sobre aquesta sorpresa de Messi a l'estadi del Futbol Club Barcelona. Arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i ens segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.